o llama al 917-700.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. 29 de juny. Sant Pere. Felicitats a tots els peres. I en esta felicitació, en esta celebració, bueno, pues és dia gran en el Grau de Castelló, perquè és el dia del seu patró. Estan de festes, estem de festes i continuaran les festes fins el pròxim diumenge 2 de juliol. I bombers romanen tota la nit amb una dona ferida en un barranc de Montanejos. Va ser una parella que va eixir a fer senderisme i es va entortellar un turmell. Ella, la dona, i fins les 12:30 de la nit no vam trobar cobertura, perquè va ser, recordem, un barranc de Montanejos. Va ser quan van poder avisar a les autoritats. Arribaren, els trobaren sobre les 2 del matí, però no els podien traure de forma terrestre. Per tant, es van quedar en la dona i a les 7 del matí aproximadament la van traure en un helicòptero i la van deixar a l'heliport del Consorci de Montanejos i posteriorment l'han traslladat a l'ambulatori més proper. I ja s'han publicat les dades. Este matí hem conegut que la inflació ha augmentat un 0,6% al mes de juny. No obstant això, es modera fins a l'1,9%, la xifra més baixa des d'abril del 2021. Espanya és el primer país de les grans economies de la zona euro que la redueix per sota del 2%, nivell de referència del Banc Central Europeu. I l'Inserso obre aquest dijous el termini perquè nous sol·licitants se sumen a fer turisme. L'Institut ha convocat 886.269 places per a persones majors que vulguen participar en aquest programa durant la temporada 2023-2024. I des d'avui, prohibides les telefonades brossa a partir d'aquest dijous. La Llei General de Telecomunicacions permet sancionar les empreses si no han rebut el consentiment previ dels usuaris. I Mazón, el pròxim president de la Generalitat, afirma que s'encarregarà personalment de les polítiques d'igualtat en el seu Consell. I agents de la Policia Nacional han detingut en la província de València un home de 35 anys per un delicte d'agressió sexual i un altre de possessió de material pornogràfic infantil per presumptament agredir a un menor de 3 anys amb qui convivia, segons l'ha informat la prefectura en un comunicat. La investigació es va iniciar després de la denúncia de la mare del menor, qui vivia amb el detingut en una vivenda on compartien habitació i van poder prevaler d'aquesta condició per guanyar-se la confiança del xiquet. Els agents van realitzar un registre domiciliari en el qual van intervindre equips informàtics i altres dispositius digitals d'emmagatzemament en el qual van trobar material pedòfil, motiu pel qual van detindre el sospitós com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i tenència de pornografia infantil. I la presidenta Marta Barrachina reforça la Diputació de Castelló les àrees d'infraestructura, economia, política social i turisme amb 3 vicepresidències que cauran en mans de Héctor Folgado, Maria Àngeles Pallarès i Andrés Martínez, qui assumiran les 3 vicepresidències amb l'objectiu de començar a gestionar de manera immediata poble a poble i recuperar la província des d'Almenara fins a Vinaròs. Les 3 vicepresidències representen les 3 àrees troncals del programa del govern del Partit Popular per a garantir una diputació àgil, excel·lent, pròxima, resolutiva i veritablement útil. Escoltem a Marta Barrachina.
Així que les àrees grans són, per una part, les que portarà Héctor, que són infraestructures, bon govern i eixe posicionament de la diputació. En aquest cas, la nostra alcaldessa de Canet va portar l'àrea econòmica i municipal, vale? Pues, sabeu que els municipis menys tenen importància i ella ve d'un municipi xicotet, com us agrada dir, i després l'àrea turística, social i d'aquests sectors productius tan importants i que tanta defensa necessiten, que la va aportar Andrés Martínez, de l'alcalde de Peníscola.
I la Unió Llauradora Ramadera, després de consultar les dades relatives a les inspeccions de treball realitzades en la Comunitat Valenciana entre els anys 2015 al 2022, assenyala que el sector agrari s'ha comportat millor que la resta dels sectors, havent tingut un menor nombre de sancions, pese a l'augment d'inspeccions i especialment de contractacions, però destaca que no només el 5% de les infraccions per inspeccions de treball en la Comunitat Valenciana són del sector agrari. I a la ciutat de Vila-real, tradició, música i naturalesa s'unixen un any més per a donar la benvinguda a l'estiu en la popular Festa del Termet, que celebrarà aquest diumenge en el paratge de la Mare de Déu de Gràcia. La celebració organitzada per la Regidoria de Tradicions en la col·laboració de l'Arira, els Portadors i l'Associació de Filles de Maria del Rosari marcarà l'arribada de la temporada estival amb missa i el popular porrat amb repartiment d'orxata i fartons seguides de la serenata de la Mare de Déu, que enguany es trasllada a la vesprada del diumenge. I la població d'Onda ha elegit a Rosana Asensio Martí com a reina infantil de la Fira 2023 a través d'un sorteig públic que s'ha celebrat ahir per la vespre en el Saló dels Plens. Han sigut 4 les candidates que s'han presentat en este any per al càrrec, i la reina infantil que està en vigor, Mireia Marco, ha sigut l'encarregada de sacar de la urna el nom de la afortunada. L'alcaldessa Carmina Ballester diu que la il·lusió de les nostres joves per voler representar a Onda i sintonia de l'orgull per la ciutat i per la nostra gent.
Vecino, te regalamos tantos gigas como planes tienes este verano. Vente a Populus y llévate 120 gigas gratis durante 4 meses y la mejor conexión.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, internet más personas.
¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de junio con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Arriben les jornades d'esportes obertes a l'Esportiu Bàsquet Vila-real. No importa el nivell inicial per als jugadors nascuts abans de 2017. Per a poder assistir, deus fer la teva inscripció en la web del club www.ebvilareal.com i esteu atents a les nostres xarxes socials, perquè en breu començarem en les inscripcions i reserves de plaça per a la propera temporada. Recorda, si vols provar en el bàsquet, fer-nos amics i gaudir fent esport, no ho dubtes. Vine a l'Esportiu Bàsquet Vila-real.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99€. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Te encanta la comida saludable y llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo, sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Paremolina 5 o pídenos a domicilio.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-529048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Todavía no vas en moto? Nueva Yamaha X-Max 125, la forma más fácil, económica y sostenible para moverte cada día. Si tienes el carnet de coche más de 3 años, puedes conducir el mejor modelo urbano Yamaha de alta gama. Ven a descubrir toda la gama Yamaha de motos y scooters a C2P Bike, a tan solo 10 minutos de Villarreal. C2P Bike, en la calle Panderola 1, junto a la avenida Valencia.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Hey, hey. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para chururu churu, para chururu churururu, para chururu churu. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no...
I ara tenim nosaltres així al regidor de Vox, l'únic, no.
Són dos.
Hi ha dos, Javi Prior. Bon dia.
Bon dia, Susana, bon dia.
Han passat de 0 a 2.
Han passat de 0 a 2, sí.
El otro día recibí una nota de prensa del Partido Popular que decía que Nules se queda sense xiringuitos.
Sí, lamentablement enguany en la mar de Nules, si ja tenim pocs serveis, enguany damunt tampoc tenim xiringuitos a vora mar. El tema de la iniciativa privada és que cada vegada fugen més. N'hi ha que fer-ho veure, l'equip de govern s'ho té que fer veure, perquè aquesta iniciativa privada fuig de Nules, perquè n'hi havia promotor que havia muntat en Nules i enguany directament se n'ha anat a Moncofa a muntar. Està clar que estan fent la regeneració de la playa, però n'hi ha que buscar opcions perquè aquesta gent privada i en ganes de donar servei al poble vinga a Nules, no se'n vagin de Nules. Enguany ha ocorrit.
Uh-huh. És dit, no ha sigut per la gestió de l'Ajuntament, que sí que l'ha feta. Vostè considera que és perquè no hi ha atractiu turístic?
Clar, clar. O sigui, està clar que sí, l'Ajuntament te diu ahí tens la concessió i podeu muntar, però en quines condicions i de quines maneres s'està regenerant la mar de Nules. Però quan una iniciativa privada que està en Nules, que ha muntat en Nules estos anys, directament abandona Nules, és perquè no li ho han ficat fàcil. És a dir, en vez de promoure el turisme en Nules, sí, ho han venut molt, el promoure en turisme en Nules, però la realitat és que les empreses privades fugin de Nules, i fugin de la mar de Nules.
Vox aposta per captar un empresari, un empresariat, que vulga estar a la mar de Nules perquè hi ha una oferta turística per atraure a la gent que ve de fora i també, per què no, a la gent de dins, que no se'n vagi a altres llocs.
És a dir, clar, una oferta turística en la qual tu facilites a aquest empresari que vol invertir en la mar de Nules a que tinga totes les facilitats possibles. En el moment que tu tens, perquè el tens, no és que té que vindre, sinó que tu ja tenies a aquest empresari que ha estat estos anys en la mar de Nules i enguany se'n va, no és que vas... Abans, és que vas molt, molt arrere, perquè perds el que tens, m'entens? I quan perds el que tens és perquè, literalment, s'estan fent les coses molt malament.
El cas és que ho han dit a punt d'obrir els xiringuitos, estos empresaris, jo no sé quina responsabilitat o quines responsabilitats li demanarà l'Ajuntament per no haver fet ús d'aquesta concessió.
No ho sé, tampoc sabem el contracte que tenien firmat en l'Ajuntament... com era, arribar al pleno i se demanaran explicacions i veurem com està la situació, però la realitat a dia d'avui és que n'hi havia uns xiringuitos que estaven en la mar de Nules, que donaven un servici a la mar de Nules i a dia d'avui no és que no estan, és que damunt se n'han anat a pobles colindants.
Uh-huh. Parlem, això serà pel pròxim ple, parlem del ple que vostè ja ha passat i el que s'ha estrenat, no?
Sí, sí, van passar un ple d'investidura on se va investir al govern d'esquerra i d'extrema esquerra, en majoria absoluta, algú que ja se ve a vindre i que tots teníem clar que arribaria aquest pacte, com jo ja vos vaig anticipar, que David, el seu gran objectiu era pactar en l'esquerra, perquè és d'esquerra, i ha arribat ahir tant el pacte com els puestos, la liberació i el gran forat econòmic que deixarà el poble de Nules.
Quan vostè parla dels puestos i de la liberació, està parlant de...
Estic parlant de que havent passat d'un alcalde i dos regidors lliberats a un alcalde i sis regidors lliberats, més dos persones de confiança quan abans només n'hi havia una. Però, a banda d'això, és el percentatge de sueldos que s'han pujat. Estem parlant d'un increment de quasi el 36%.
Vostè està dient-me, però en totes aquestes persones, és a dir, en les tres persones,
sí,
l'increment és... De...
Sí, sí, els números...
Tres n'hi havia.
Tres n'hi havia. I és el que jo vaig comentar i vaig dir en el pleno. Jo no puc entendre com la legislatura passada se legisla en un alcalde i dos lliberats, i ara que l'equip de govern són el doble de persones, perquè ara són 11 persones en el govern d'Esquerra, com podem passar de... Les conselleries són les mateixes, uh-huh, i la gent se dobla. Per tant, la càrrega que tindrà cada consellal en la seva regidoria disminuís a la meitat. Uh-huh. Com podem passar a triplicar sueldos?
Sí, vostè està parlant de la quantitat que cobran aquestes tres persones, per exemple, l'alcalde i dos que estaven lliberades.
Sí, sí.
Perquè, segons ens diuen a nosaltres, és que abans pues, no s'han pogut fer les coses tal volta com haurem volgut perquè teníem poc de personal per a poder portar tot el que és la població de Nules endavant.
Poc de personal? Bueno, pues, com també es vaig dir en el pleno, ara sí que no n'hi ha excuses. Ara tenen el que en l'empresa privada, on jo estic treballant 30 anys, és el que més se mira. O sigui, no n'hi ha excusa de que recursos humans no tenen. Perquè a nivell de primer nivell, que és el consellal delegat de cada àrea,
sí,
tenen pa parar un carro. Perquè la quantitat de consellals que tenen i les regidories que cada un suporta tenen que arribar a tot. O sigui, Nules té que ser una bassa d'oli perfecta perquè té que funcionar tot perfecte, perquè ara si d'algo van sobrats és de recursos humans a nivell d'alcaldia i de conselleries delegades.
I si parlem dels sous?
Si parlem dels sous, pues és brutal. Si parlem dels sous és brutal. Si estem parlant de que la mitja, estem parlant de que els regidors han passat de guanyar, no. Vaig a parlar-te al mes, que és el que la gent entén més.
Sí, sí.
Estem parlant de sueldos de 3.100 euros i de 4 sueldos de 2.700 euros i d'un sueldo de 1.500 euros, però al 50%, o sigui, 1.500 euros limpios, però perquè estic al 50% i tinc una altra feina. Però tenim ara 4 consellals que antes no estaven lliberats i s'han creat ara per estar lliberats, a 2.700 euros al mes.
En total n'hi ha 6.
Total
regidors lliberats.
Lliberats, 6. 6. Això al poble de Nules li costa de 9.000 euros tots els mesos. De 9.000 euros tots els mesos.
És 6 lliberats.
Sí, sí.
I al 50%?
Al 50% 1.
Imagina que el de 3.100 és l'alcalde.
El de 3.100 és l'alcalde. Queda amunt, no està al 100%. Està al 95% perquè dona classes. O sigui, nosaltres tenim un alcalde que cobra 3.500 euros, però no està al 100% a la dedicació exclusiva per al poble de Nules, perquè damunt dona classes. I tenim un tinent alcalde en 3.100 euros, que tampoc té dedicació exclusiva. O sigui, todo muy bien, todo perfecto, pero la pujada de sueldos es bárbara. Bárbara. El pacte padeix ha segut i sé. A dia d'avui, 6 consellals lliberats que al poble de Nules tots els mesos, es costarà de 9.000 euros. Estem parlant de més de 3 milions de pessetes. Per això li dic que en eixos sous i en la merma de càrrega que van a tindre en les seues consellalies, perquè ara se ho han repartit tot, les consellalies no han crescut, són les mateixes que n'hi havia el curs passat, s'han dividit. O sigui, tenen que tindre temps per arribar a tot, i és el que els han exigit des de l'oposició. No n'hi ha excuses. No mos valen les excuses. En ixos sous, en ixe personal i en ixa dedicació.
Vostès entén que s'hagi que hem posat el sou, el que no entendrà és que facin, que no es decidissin coses per fer.
Home, el sou és brutal. O sigui, nosaltres, Vox va presentar ja una moció en la qual van presentar una proposta de que se pujara el que ha sigut l'IPC, de que se pujara pues, bueno, un 14, un 16%, no un 300%. Perquè si per a tu i per a mi i per a qualsevol ciutadà la pujar el que l'ha pogut tindre, estem parlant del 14%, no podem acceptar això que s'ha fet. A nivell de sou, a nivell d'aguantar el poble, no se pot acceptar. Perquè jo no ho he vist en cap programa electoral. Claro, tu agarres el programa electoral de Centrats o del PSOE o de Més Nules, que són els que estan, i en cap punt del programa jo vaig llegir que anaven a ficar-se estos sous quan entraren a governar, ni que tenien la seva percepció de lliberar-se tota esta gent. Però sí que ha sigut la primera decisió que ha agarrat l'equip de govern. Ficar-se estos sous.
Això ocorreix en el primer ple que tenen vostès?
Sí. El primer ple que vam tindre...
Se ho esperaven?
Mos ho esperaven perquè ixe rum-rum que saps tu que corre per els pobles. El que no mos esperaven era la barbaritat de sous que s'han ficat. O sigui, és que, anem a veure, estem parlant de 2.700 euros. 2.700 euros. De 3.100 euros. Un dia, qualsevol treballador com nosaltres, això estem parlant, no sé, de directors en una empresa privada, d'una direcció molt alta. I estem parlant no de un ni de dos, estem parlant de sis. I després parlem de que, no, el tema de gestió econòmica, això és gestió econòmica? Després, quan demanarem que mos baixen impostos, no mos baixaran impostos perquè no se poden baixar impostos. Però podem ficar-nos estos sous. Entonces, de què estem parlant? De que el poble zero, però jo me fiqui això. Me pareix vergonyós perquè en cap programa està. Però la primera decisió ha sigut esta.
Bueno, ja la saben. Imaginé que votarien en contra.
Sí, sí, per supost.
Vostès i el Partit Popular.
Sí, sí, van votar en contra, inclús el que te comento. Nosaltres vam presentar una moció en una proposta d'una puja de sous, com ha ocorrit en qualsevol empresa. Una puja de sous respecte a IPC, real i sensata i coherent.
Mm-hmm. Bueno. Quan ixen, després si vol toquen més punts de lo que va ser el ple, però quan després vostès, lògicament quan passa el ple, ho comenten, perquè en Nules, pues, és com a totes les poblacions, la gent se coneix... Hi ha gent que ho entén, justifica o li pareix bé.
Ells sí. Ells te ho justifiquen perquè te diuen no, ja veuràs que se ho guanyen perquè van estar ahí tal i qual. Pues bueno, jo també els vaig dir en el pleno que al final la gent de Nules valorarà certament si és sí o és no. Però a dia d'avui és inadmissible. Per moltes voltes que li pegues, cobrar 3.100 euros en una conselleria quan això és per treballar pel poble, és inaudito. En Nules n'hi ha molt, molt de malestar, és normal. Això no ha ocorrit mai en la vida, i el que te torne a dir, és que no és un sou ni dos sous. Estem parlant de 6 sous.
I si parlem de més punts que se van tocar en el ple, que on hi ha postures en contra d'es?
No, se va parlar... Lo més d'això va ser... Se va parlar de sous i se va parlar... Perquè era una miqueta d'organització de... Organització de lo que és la feina de dir de l'Ajuntament. Se va parlar de sous i se va parlar de horaris de plenos, horaris de comissions, de la qual també estem en contra. També vam presentar la nostra moció, perquè ara vam passat de fer els plenos de vesprà a les 7 de la vesprà, i les comissions ara volen fer-les tots de matí. En lo qual restes que la gent del poble puga accedir, puga veure el pleno, puga estar en el pleno, perquè la gent treballem, i fent-los de matí, pues, ja te lleva molt, molt, molt d'això. Damunt, és que no estem lliberats,
claro.
Treballem.
Sí, lo que passa que tenen permís.
Sí, tenim permís, però anem a
però treballem per una empresa privada.
Que... Treballem per una empresa privada.
Que diu, jo, mire, jo no tinc la culpa de que vostè siga regidor de ningú partit.
Sí,
que també, que també ocorris, eh? Que també n'hi ha empreses que no ho acaben d'acceptar massa.
És que, és... Però bueno, sí, podem anar al pleno, però jo també me fico en la pell de la meva empresa, i la meva empresa, pues sí, me té que donar el permís, i me dona el permís, però jo ja tinc que faltar al meu puesto de treball. ¿Vale? Per anar a un pleno a les 9 i mitja de matí, del matí, que a d'ells es va perfecte perquè està dins del seu horari. Entonces, tinc tota la vespre lliure per disposar, però no pense, no pense en el que té que anar a treballar, ni en l'empresa privada on ells treballen. També t'he dit que s'ha deixat damunt de la taula. També t'he dit que en la Junta de Portaveus se... ho parlarem. Veurem ahir el talent que tenen. Si pensen en que, d'acord, és que treballeu, vos va bé millor de vesprà, anem a continuar, perquè fins ara s'estava fent, el canvi t'ha vingut ara. Els plenos de vesprà pensant en tots, o anem a passar el rodillo, anem a fer el que mos dona la gana i se fa de matí perquè sí, s'ha acabat.
Estem parlant de la localitat de Nules, per si algú s'incorpora a la cadena i no sap exactament de quina localitat estem parlant. Anem un momentet a publicitat i continuem.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en León Auto Castellón y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. Del 26 de juny al 28 de juliol gaudeix de l'escola d'estiu del Club Patí Villarreal. Preus des de 30 euros per setmana. Patinatge, activitats en anglès, jocs, tallers, manualitats, piscina i molt més. Horari de 9 a 1 i mitja del migdia, amb opció de matinal de 8 a 9 i servei de menjador fins les 3. Més informació i inscripcions a www.clubpativillarreal.com o també pots contactar a nosaltres a les xarxes socials Instagram i Facebook.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos dos nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de The University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú. y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Ganes de viajar? Ruta Castelló-Madrid. El món al teu abast. Vola des de Castelló via Madrid a 86 destinacions nacionals i internacionals com Nova York, París, Hong Kong, Galícia o les Illes Canàries. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marza Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marza, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marza.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marza y te llevo de paseo.
Si vas a Marza, me quedo más tranquila.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Continuem parlant en Javi Prior, ell és regidor de l'Ajuntament de Nules, del partit Vox. Ahir es va penjar la bandera LGTBI.
Sí.
A l'Ajuntament de Nules.
Mm-hmm. O sigui, a penjar. És un govern d'esquerres. Perteneixen a l'Agenda 2030 i al lobby i la van penjar. Nosaltres no vam acudir. Nosaltres tenim molt de respecte per la gent gay. Respectem, però el que és el lobby LGTBI, pues, ahí no entrem.
Ni ajuntaments, no sé si ahir tenen vostès l'acord, que tots els membres que representen a la societat, a la població, decidissin el que se penja a la porta del balcó. Mm. No sé si en Nules això ocorrís.
No, a dia d'avui no. Ho van penjar ells per iniciativa pròpia. Se mos va arribar un salut a convidar-nos a anar a la penjada de la bandera. Nosaltres el vam declinar i inclús han fet una moció per a que lleven la bandera perquè, avalat per el Tribunal Suprem, no pot haver ninguna bandera que no siga institucional en cap lloc públic, i un ajuntament ho és, per lo tant, i sa bandera a dia d'avui és il·legal, per lo qual tampoc entenc com se puguen, com un ajuntament puga fer una il·legalitat quan estem tots dins d'un marc legal, estem per complir les lleis, te poden agradar o no te poden agradar. A mi tampoc m'agrada que els violadors i els assassins puguen eixir de la càrcel. Jo voldria que tinguin una pena de presó permanent, però la llei diu que no. Pues bueno, pues n'hi ha que aguantar-se. Pues això és el mateix. No entenc com se vulnera la llei en un ajuntament.
Mire, jo repassant les seues xarxes socials he vist que vostè li pregunta a l'alcalde de Nules hasta cuándo el alcalde de Nules, el señor David García, va a ningunear a los ciudadanos del municipio y va a resolver los enormes problemas de un servicio de recogida de residuos que no funciona. ¿Tienen problema en la neteja en el FEM?
Problema no, tenim un problemón. Un problemón que ve arrastrat, i te faig una miqueta d'història, de fa 4 anys. Des de fa 4 anys se van comprar, estem esperant uns contenedors que van arribar 4 anys després, que se va tindre que allargar un any més perquè una vegada van arribar els contenedors de FEM, el camió que tenia que fer la replega no estava adequat a aquests contenedors, lo qual és de risa, i després fem els canvis i a dia d'avui ens trobem en uns contenedors de FEM en la boca xicoteta, per lo qual no es pot deixar el FEM conforme toca, igual el FEM que el cartó, que el vidre, i damunt ens trobem en un horari que no sabem quin és, en una capacitat que és inferior a lo que al volum que es necessita, però tot això ve per una gestió mal feta, perquè quan fa un canvi de contenedors, primer té que fer un estudi, i fer un estudi de la capacitat que tenen aquests contenedors i després la logística que tens per a replegar-los. I això no s'ha fet. I com no s'ha fet, pues ara ens trobem en la realitat de que n'hi ha zones que els contenedors totes les dies estan saturats, i que la replega no és en temps real ni s'arriba en temps real a tot. Per lo tant, n'hi ha zones del poble de Nules que a les 9 del matí se li replega el FEM, i n'hi ha zones del poble de Nules que a les 11 de la nit encara no se li ha replegat i s'acumula pel dia següent. Quan jo pense que el que n'hi ha que fer és, quan ho fa, a banda de fer un estudi, ho té que pensar en que no tota la gent busca la facilitat. Jo també entenc que n'hi ha gent que mira la comoditat i si està ple ho tira en terra i avant, o si no me cap ho tira en terra i avant. Pues n'hi ha que fer-ho pa fer-ho fàcil per a tots. Tu no pots fer una boca de contenedor xicoteta quan t'arriba un en la bolsa gran i l'últim que pensa és no puc tirar-la, la deixo enterrar. Pues no. N'hi ha que fer un estudi previ de capacitat i de facilitar, i després n'hi ha que fer un control de temps i de tindre. Si a lo millor no tens un camió i el poble necessita 2-3 camions, pues 2 o 3 camions. L'empresa que se busque la vida per poder donar-te ixa viabilitat. A dia d'avui nosaltres no tenim el contrat, però anem a demanar-ho. Anem a demanar a veure realment el contrat que n'hi ha en l'empresa de la replega de la basura, perquè a dia d'avui s'incomplís per tots els llocs. I a dia d'avui, Susana, n'hi ha gent a la mar de Nules que se n'ha tingut que anar al poble perquè el té el contenedor davant de sa casa i té l'olor de basura, t'ho imagina't, a 35 graus de calor i els contenedors davant de ta casa plens de fem. Se n'han tingut que anar al poble perquè és inaguantable.
En este cas, està incomplint la empresa que té que replegar la basura?
Està incomplint la empresa, suposa que sí, perquè ja t'he dit que el contrat jo no l'he llegit, però clama al cel. Però la gestió de l'Ajuntament és lamentable, perquè l'Ajuntament és el que té que gestionar junt a l'empresa i dir-li a l'empresa, escolta, això està aixina.
I això fa 4 mesos que està ocorrent des de que han arribat nous, o s'ha aguditzat en aquest últim temps?
El canvi de contenedors, antes eren des de tapa gran, que se tirava i era més fàcil, d'acord? No se notava tant. Ara, al canviar, claro, ara has canviat de tindre, diguem, una boca gran a una Boca Chicoteta.
Sí, jo em referís perquè el actual alcalde de Nules, que era el de la legislatura passada, ha tingut, jo no sé si vostè l'ha vist, però era d'aquestes persones que ha eixit al carrer, que ha parlat amb els veïns. Si aquest problema existia, per què no li ho han traslladat?
Sí, jo estic segur que li ho han traslladat totes les dies. Igual que els grups parlamentaris també li ho han traslladat en els plenos. Però balones fora. Igual que ara. Ara n'hi ha un problema, que és un problema molt gran, perquè és un problema de salut, eh? No és un problema de, bueno, de comoditat. No, és un problema a dia d'avui de salut.
Clar, però dones compte, ara... imagina que estem parlant, no, i que el tinc davant. Bueno, si ha tornat a eixir és perquè la localitat, fins i tot veient això, l'ha tornat a votar.
No, però anem
estarà contenta?
Anem a veure, però el tema dels contenedors han arribat des de fa 3 mesos. Perquè la ficada de contenedors ha sigut faltant 3 mesos, 2 mesos per començar, per arribar a eleccions, arriben els contenedors. I comencem a escampar tots els contenedors del poble. La problemàtica ha arribat ara, quan ja està el 100% ficat i quan la recollida de fem és insuficient, tant en el poble com en la mar. A dia d'avui, vostè se passeja pel poble i tot el poble està indignat. Indignat perquè la capacitat d'aixòs contenedors i el temps de replegar és nulo. Però a dia d'avui...
N'hi ha horari per a treure la basura, suposo,
sí,
no?
Sí, clar que n'hi ha horari. I a l'horari la gent el complís. El que no se complís és la replegada del FEM.
Uh-huh. És a dir, la persona que viu en Nules, sí, diu que és a les 10 i mitja, a les 10, a les 11, sí, ho complís. El que no és l'empresa, que d'alguna manera... Home, però això, si no s'incomplís l'acord entre l'Ajuntament i l'empresa, vostè sap que se perd ràpidament, és a dir...
Bueno, pues, però el que té que manejar fitxa és l'Ajuntament. Que l'Ajuntament és el que signa el contracte en l'empresa i l'Ajuntament és el responsable de que aquest contracte vagi avant i que tenen que buscar solucions de que vagi avant. Si aquests contenedors no estan adequats, pues n'hi haurà que canviar-los. N'hi haurà que canviar-los. I si en un camió no tenim prou i fan falta 3 camions, pues tindran que ficar 3 camions. Però els contractes tenen que complir. I aquest contracte, aquest servici a dia d'avui de Nules, que és fonamental, fonamental, és lamentable.
Bueno, pues hem tingut 2 temes, jo dic que prou candents. No sé si un ja és dir, són els sous, majoria. Tema containers, com aquell, continuarà, no?
Continuarà, però esperem que continuï pa poc. Espere que agarren decisions més pronte que tard. Espere que no deixem passar...
Quan tenen el pròxim ple?
A final del mes que ve. O sigui, mos queda un mes per arribar al ple que ve.
Estarà la cosa més calenteta.
Uf! Espere que d'ací al mes que ve haguen agarrat decisions. Per el bé de tots, perquè això no se pot deixar passar.
No, no, a més és que imagina les temperatures, imagina la situació i no oblidem que Nules és una zona turística, és dir, té la seva platja també i també quina imatge se poden portar.
Correcte, quina imatge estem venint de la mar de Nules.
En fi, preguntarem conforme va la cosa. Javi Prior, regidor de Nules per Vox, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a tu.
L'alegria i escarmentar de l'experiència, però nunca, nunca más usar la violència. Para xururu xururu, para xururu xururu, para xururu xururu, para xururu xururu. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para chururu churu, para chururu churururu, para chururu churu. Choo-roo-roo-choo-roo-roo-roo.
¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de junio con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Grey Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
T'agradaria tocar la guitarra, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Mestre Goterris, centre autoritzat de música de grau professional, a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa d'Esmundina a partir del 9 de juny, de 5 a 8. Vos comuniquem que ara també podeu inscriure-vos a qualsevol edat. Només cal tenir ganes. Vine i informa del nostre centre. T'esperem.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Fiestas en San Joan de Moró. Con toros, tardeo, orquestas, disco móvil con DJs, atracciones infantiles. Un programa repleto de actividades para garantizar la diversión de todos. Fiestas de San Joan de Moró en honor a San Juan Bautista. Vívelas hasta el domingo 2 de julio. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Joan de Moró.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Música.
En Bocatería El Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocatería El Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Mura, 12, de Villarreal. Fuiste un puta.
Estaba con el corerío, odiando a Cupido, nadando perdido pa' guardarme en el halcón.
Secretari Autonòmic d'Ocupació i director general de Labora i Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Conselleria d'Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball, Enric Nodeu, bon dia.
Molt bon dia.
De l'actual legislatura.
De l'actual legislatura que ara acaba, sí. De fet, estem en funcions ja, esperant que s'anomeni nou president de la Generalitat i el nomeni el seu govern, i aleshores serà la destitució que corresponen els processos democràtics cada 4 anys.
Quan un polític està en funcions, o en aquest cas un secretari està en funcions, seguís exercint?
Absolutament. Jo tots els dies, avui he aprofitat que era Sant Pere en Castelló i m'he agafat festa, però jo estic tots els dies a les 7 del matí al despatx fins a l'últim minut de l'últim dia. El que diu la llei és que hi ha determinades coses que no pots fer i aixes no se fan, però el que diu també la llei és que tu en funcions tens que exercir, perquè al final així del que es tracta és de poder seguir fer evolucionar tot allò que ja estava en marxa, totes les ajudes que estaven convocades, etc. S'han de resoldre, s'han d'aprovar. En aquest moment jo no tinc capacitat legal per a generar coses noves, és lògic, hem perdut unes eleccions, però tot allò que està en marxa ha de continuar en marxa per moltes raons. Primera, perquè no estem parlant d'una batalla política entre els uns i els altres, sinó del dret de la ciutadania a rebre determinades prestacions, i per altra, perquè en l'època en què se produeix aquest canvi, jugant, el nou govern no serà efectiu fins al mes de setembre i no podrà fer absolutament res ja, perquè per els plaços administratius que hi ha, en setembre difícilment podrà fer cap modificació de crèdit. És impossible legalment, per els terminis que hi ha, que pugui traure noves ordres d'ajudes, etcètera. Per tant, si jo ara fora tan irresponsable d'alçar el peu de l'accelerador, el que anava a passar és que no s'anava a executar el pressupost, i això a qui perjudica és a la ciutadania. Per tant, com el primer dia i fins a l'últim dia, en les limitacions que me marca la llei, clar.
I això que diuen que estan fent les coses llargues, no donen traspàs de poder i demés...
Doncs sí, estem pendents, estic esperant al motorista que deien abans, no? Esperant que vingui algú i me digui què va passar. No ho controla molt bé i els terminis, però pareix que sí que en qualsevol cas, dins dels marges de la llei, el més probable és que el president siga investit la setmana del 17 al 23 d'este mes que ve. Depèn de si és el 15 o és el 23, doncs el pas següent, una vegada ell siga president, serà nomenar els consellers, i els consellers després nomenar el segon escalafó. Vull suposar que, com això s'està allargant, una vegada nomenat el president, els consellers se nomenaran el dia després, i suposo que ja sabran qui m'ha de substituir a mi, per exemple, en el segon escalafó. Per tant, anirà relativament ràpid, però tot ens fa pensar que ens n'anem a finals de juliol en funcions encara. Per tant, tot este mes que ve, en principi, estaré treballant.
És dir, que legalment s'agotaran els plaços, no?
Això sembla, en qualsevol cas. És veritat que jo ho mirava l'altre dia en el reglament de les Corts, i el legislador ha sigut peculiar, perquè el que diu el legislador és que hi ha uns terminis, però que en determinades circumstàncies que no definís se pot escurçar a la meitat o allargar al doble.
Sí.
Dius, bueno, no sabem exactament de què estem parlant, però és que l'article després diu... O bé, oblidar-nos de l'article anterior i fer-ho quan mos dona la gana. Bàsicament, bé, en el qual estem, si se donen les determinades circumstàncies que no estan definides en llei, això se podria allargar fins a quan vulgueren, o podrien fer-ho molt més curt. Per tant, estem una miqueta al burt del que decidisquen les Corts. Jo, carai, arribats a aquest extrem, que ho facin aviat, el més aviat possible, perquè al final l'administració també té un procés. Jo sé que quan vaig arribar, tot i que tindré molta ajuda en la gent que hi havia allí i tal, te costa un poc d'arrencar, i al final el perjudicat és el ciutadà, no? Per
clar.
Tant, contra abans arriben i n'aprenguen, diguem, podran fer-se un pressupost, i ha que fer un pressupost l'any que ve. Nosaltres havíem començat a treballar-lo ja, el pressupost, perquè això se comença molt abans, però no, ja s'ha paralitzat tot. Òbviament, ells hauran de fer un pressupost nou i esta vegada, per primera vegada en 8 anys, no entrarà en vigor el 1 de gener, segur, bueno, anirem molt més tard, i si el pressupost entra en vigor en març o en abril, perquè són 2 mesos, primer el tenen que fer, etc etc, vol dir que no se va executar, vol dir, va ser un any, l'any que ve va ser un any complicat per al nou govern, efectes d'execució pressupostària, tret que vulguin prorrogar el pressupost que hi ha, cosa que...
Això no va també preguntar-li, igual, o prorroguen el que hi ha, però en aquest cas seria baix les mateixes condicions o les mateixes directrius, perquè estaria destinat de la mateixa manera, no?
A mi m'agradaria pensar, i ho dic així de clar, que el pressupost de la vora no té que tocar-se massa. I ho dic pel següent. Jo soc secretari autonòmic d'Ocupació en Funcions i director general de la vora. Vol dir que, a més de la vora, hi ha la Direcció General de Treball, i això és una altra història. Però la vora, que és un organisme autònom, en el seu Consell de Direcció està representada la patronal, els dos sindicats majoritaris i l'administració en peu d'igualtat. Vull dir, si en algun moment els sindicats i la patronal se posaren d'acord de votar en contra d'una proposta del govern, la tombarien i guanyarien ells. Vull dir, en els 7 anys que jo he estat al capdavant d'esta organització, no s'ha votat ni una sola vegada, tot s'ha fet per consens i tal. El que estic dient és, crec que les polítiques que hem fet nosaltres tenen una lectura bastant transversal de que han sigut útils, de que han funcionat bé, que han tingut el suport de la patronal i han tingut el suport dels sindicats majoritaris. Per tant, claro, qüestions de matisos, les que vulguin, però en principi, en fi, el resultat al final, escolteu, d'estos 8 anys hi ha 385.000 persones més cotitzant, hi ha 180.000 aturats menys, hi ha per primera vegada en la història més de 2 milions de valencians i valencianes cotitzant durant 3 trimestres seguits. Per tant, no és una qüestió, bueno, és que este trimestre, no, consolidat, i dic de valencians i valencianes perquè per primera vegada en la història hi ha més d'un milió de dones cotitzant en aquest país. Això no havia passat mai. Jo l'altre dia ho explicava mig de broma, dir, al final jo tinc una formació universitària i una experiència professional que té que veure en l'àmbit de gestió que jo estava fent ara en la Generalitat. No? Això no passa sempre. No me va passar quan estava a l'Ajuntament, que tenia que estudiar molt d'urbanisme perquè no en sé gens, etc. Però jo soc graduat social per la Universitat de València, tècnic superior en relacions industrials per Alcalá de Henares, llicenciat en ciències de treball per la Jaume I i altres coses. Sé el que estic fent. Sé el que estic fent. I se m'havia oblidat que jo era polític. I jo tots els dies a les 7 del matí anava a treballar a una organització que té 1.600 persones treballant, 55 oficines, 13 instituts, etc. 600 milions de pressupost, jo a les 7 del matí, tots els dies, allí a treballar. I de pronte, la nit de les eleccions, la meva sensació no és que haguera perdut les eleccions, sinó que m'havien acomiadat en directe, en la tele. Havien dit tu al carrer i dius, i miraves els resultats i dius, per què? Però si ho hem fet bé, no? I cada un se fa les trampes mentals que vols. La meva trampa mental ha sigut, no, és que això és una OPA, i han comprat l'empresa i fins i tot aquells departaments que funcionen anaven bé com el d'ocupació, ells porten el seu propi equip i bueno, aneu tots al carrer. Això és una trampa mental que m'he fet jo per a sentir-me una miqueta millor. Però és un poquet això també. Jo crec que hem fet, sempre té ideologia les polítiques, òbviament, però crec que hem fet unes polítiques que no han estat discutides. Vull dir, en estos 7 anys que he estat jo i 8 que he estat l'equip, no hi ha hagut ni un sol ajuntament de tot el País Valencià que hagi presentat un recurs contra les ajudes dient a mi no me les dones perquè sóc d'un altre color polític o a mi no me les dones perquè sóc massa gran o perquè sóc massa menut. Ni un sol recurs en 8 anys. Això és històric, això no havia passat mai. Perquè hem sigut, jo crec que suficientment prudents i hem entès pues això, quan fèiem els empujos i els encujos, estos programes en noms tan absurds que ens van posar a Europa, no? Que és de contractació de joves o de no tan joves en els ajuntaments, etc. Vam canviar les bases el primer any i vam dir, tot ajuntament que ho demanen en garantim com a mínim un de cada, perquè si no, què passava? Que arribava a Castelló, arribava a Vila-real, les ciutats grans i s'emportaven, i quan arribava a Cinctorres ja no quedava absolutament res, perquè Cinctorres el secretari va 2 vegades a la setmana en el millor dels casos, sí. I quan feia els papers, per tant, m'agradaria pensar que amb estos resultats en la mà, qui vinga darrere només puguen millorar-los, i millorar-los vol dir repensar una miqueta les coses que han fet i seguir en aquesta línia, però tant de bo sigui així, tant de bo tinguin uns resultats tan bons com hem tingut nosaltres.
Bueno, pues com a bon polític, perquè, bueno, almenys bon orador, m'ha furtat la pregunta perquè no va preguntar-li. Entonces, per què aquests resultats? Perquè si en realitat s'ha aconseguit tot això, però clar, com ja l'ha contestat, jo vaig a la següent. D'estos 7 anys, vostè pot arribar a dir això ho vam aconseguir, no vostè, sinó l'equip en aquest moment determinat, de què es, se pot sentir satisfet?
Doncs jo crec que precisament d'això, d'entendre que érem un equip. Quan nosaltres vam arribar al Servei Públic d'Ocupació, que en aquell moment se deia Servef i després se va dir Labora, vam fer una cosa que era la primera vegada que se feia en la Generalitat i que no s'ha tornat a fer, que és un procés participatiu en la ciutadania, en el que durant alguns mesos, quasi 4 mesos, van participar més de 1.500 persones i més de 150 empreses preguntant-nos com havia de ser el Servei Públic d'Ocupació del futur. Nosaltres, jo sempre deia com a responsable, que no teníem intenció de tindre totes les respostes, però que ens agradaria pensar que eren capaços de plantejar les preguntes correctes. I una pregunta correcta era: què s'espera d'un servei públic d'ocupació del segle XXI? I la segona qüestió era aportar la metodologia científica a la presa de decisions polítiques. I això per a mi era fonamental, perquè fins ara el que s'estava fent des del servei públic d'ocupació, determinades ajudes no eren avaluades i no sabies molt bé per què les feies tampoc. És que sempre s'ha fet així i no teníem cap garantia de si el que estaven fent, el que passava en el mercat de treball, era gràcies al que s'estava fent, malgrat el que s'estava fent o amb independència del que s'estava fent. I estem parlant de 600 milions d'euros a l'any. Jo he de saber com a administrador públic si aquests diners estan canviant o no la situació. I la manera de fer-ho va ser inventant el Avalem Territori, que era territorialitzar el País Valencià i amb l'ajuda de les universitats i amb la patronal i els sindicats, comarca per comarca, intentar esbrinar quines eren les professions que en eixa comarca, perquè no és el mateix viure a Vila-real que a Cinctorres, que deia abans, o viure a Altea que viure a València, quines són les professions que en els propers mesos, els propers anys, previsiblement, en la mesura que l'economia siga predictible, poden donar ocupació. Perquè com jo a lo que me dedico en realitat és a fer formació i orientació, he d'orientar a la gent d'esta comarca cap als llocs de treball que se van a poder produir. I he d'oferir i privilegiar aquesta formació respecte a una altra. Si a mi l'Ajuntament de Vila-real me demana permanentment cursos de jardineria, doncs tindrà cursos de jardineria. Però si a mi el que me diu l'estudi que s'ha fet, que és un estudi científic i rigorós, en l'ajuda dels ajuntaments també, és que així el que va a funcionar és el taulell, posa per cas, si me demanes cursos de formació que tinguin que veure en el sector de la ceràmica, de la química, etcètera, etcètera, tindràs 10 punts, i si me'ls demanes de jardiner tindràs un punt, perquè ja me disculparà el senyor alcalde, però no hi ha prou rotondes per tant de jardiner, no? I al final s'està fent així, curs de no sé què, pues ixe, vinga. I tots el mateix, en sèrio, tots el mateix. És que no és el mateix viure al Grau de Castelló que viure a Morella. I les oportunitats laborals no són les mateixes, però jo tinc que adequar, per tant, a la pregunta, què és el que crec que millor que han fet? Entendre que les decisions polítiques tenen que tindre una base científica. Crec que això ho hem posat a marxa.
Com si fos una empresa privada i una mirada cap al futur.
Absolutament.
Pues mire, algo que ha llamat moltíssim l'atenció és la implantació de les... quantes dies a la setmana és aconsellat? Perquè ho ha dit tantes voltes i és que vull sentir-li dir a la vostra per primera volta.
Sí, això la primera vegada que ho vaig dir va ser en Alzira, en la Setmana de l'Economia que organitzen a Alzira, i en una mesa de debat en la patronal i els sindicats, i vaig plantejar que de cara al futur havíem de començar a pensar en la reducció de la jornada de treball, entenent algunes coses. Una, treballen més hores que els nostres socis i companys europeus i són molt menys productius. Per tant, és evident que en aquesta equació hi ha alguna cosa que falla. Vull dir, no treballar més hores te fa ser més productiu. Això és una evidència. En aquell moment a mi me van dir de tot menys guapo.
Clar, és que jo estic pensant, a veure, si vostè té una visió perquè ha estat vivint fora, ha vist una altra forma de treballar, però vostè estava en aquest moment parlant amb gent que per desgràcia, perquè és així, no ha tingut massa vivència per Europa, o no ha estat culturalment, doncs, bueno, ha tingut el que ha tingut. Clar. I entonces li diu vostè que ha de treballar menys i cobrar el mateix.
Sí.
Vostè sap el que li va dir?
Sí, però ja no és tant perquè jo ja he tingut la sort de viure en l'estranger, o la sort o no sort, la decisió de viure en l'estranger o de veure altres coses, sinó el que he dit abans és que jo... és que falles de dir-ho, perdonen, jo sóc un expert, és que jo tinc les tres carreres que se poden fer en Espanya sobre el món del treball, jo les tinc les tres, i jo estudié, i jo tinc publicacions en Aranzadi, fetes per mi, sobre, vull dir, jo sóc un expert, sóc un polític, però en aquest cas concret sóc un expert I no m'estic inventant res, sé de lo que estic parlant. I estic veient les tendències que hi ha en altres llocs i abans de fer una proposta com esta, estudiem moltíssim. Què va passar? Que de moment, esta és una estracanada de nom de Déu, i este tio que té que dir, no sé què. Bueno, ja hi ha el Ministeri d'Indústria ja ha tret unes ajudes també en les que hem participat en la redacció de fins a 200.000 euros per a maquinària, per a la modernització que pugui permetre reducció de jornada. Estem en la segona convocatòria en el cas de la Generalitat. Hem sigut la primera institució pública. Vam muntar el Congrés en València i va vindre gent de quatre continents. Ens hem convertit en un referent. Jo he parlat en televisions d'11 països diferents sobre això. Clar, vull dir, al final funcionarà més bé, més ràpid, però és el pas de la història. La setmana passada, fa dues setmanes, la ministra presentava l'avantprojecte del que ha de ser la llei d'usos del temps, que incorpora moltes coses, reducció d'horaris, no sé què, i reducció de la jornada de treball. Van a presentar la proposta de que la setmana de treball, que fa més de 100 anys que fem 40 hores al dia, és que mos ho hem estudiat. És que, clar, és que en l'any 20 no sé què, el senyor Ford decideix i arriba a aquesta decisió per una qüestió egoista. Ell diu, necessita una classe mitjana que toque paper i que tingui temps lliure perquè me compres els meus cotxes, o si no la meva indústria no funciona. I s'inventa 8 hores cada un sense, i reduís la jornada a 8 hores en 3 torns sense tocar-li el sou. L'any 1935, el senyor Kellogg, els dels cereals, i se hi arriba per una altra via, perquè ell és un senyor que el healthy, que diuen ara, la salut i no sé quantos, i reduís la jornada, els 3 turnos de 8 hores els convertís en 4 turnos de 6 hores, pagant-li el mateix als seus treballadors. 5 anys després veu que ha crescut la seva productivitat en un 27%, que ha creat 184 llocs de treball, etcètera. I després de la guerra del Yom Kippur, quan la OPEP tanca l'aixeta del petroli, els britànics, el primer ministre, en aquell moment té que dir a la població: no tenim calefacció, este hivern va ser dur, xicos, jersei, i les indústries, la indústria siderúrgica, només podeu treballar 3 dies a la setmana. La indústria diu: ostres, anem a perdre el 60% de la producció, no sé què. Passen uns mesos, se resol el tema i fan números i treballant 3 dies a la setmana en lloc de 5 com venien treballant havien perdut un 6% de la productivitat, el que vol dir que hi havia desenes d'hores ocioses, que no sabien, vull dir, cada un arriba, un per obligació, l'altre per una qüestió de salut, l'altre per una qüestió econòmica, tots van anar en eixa direcció. Fa 100 anys, en sèrio, la fàbrica de Ford, avui en dia, en el que s'ha modernitzat en mecànica, en robòtica, etc., necessita que tot el món, vull dir, tot l'increment de productivitat de fer 30 cotxes a fer-ne 3.000, s'ha quedat en la part de l'empresa, no li ha tocat res als treballadors. I mentre s'ha incrementat en un 27% els accidents en resultat de mort, tenim greus problemes de conciliació familiar, este senyor ho ha patit com a regidor, perquè els nostres horaris no s'adequen a la realitat, etc. I havia de fer una revisió de tot això. Què hem tingut nosaltres? L'anar a dir, la valentia de dir-ho. És que la política és això, també.
No, la valentia de dir-ho.
Sí, però què anava a passar? Que m'anaven a dir tonto? Pues gràcies, ja m'ho han dit, però tinc raó. També me van dir tonto en Castelló fa 12 anys quan vaig començar a anar en patinet. I mira com està el món ara de patinets. Vull dir, al final, en este tema concret, s'havia estudiat molt, ho havíem estudiat molt i sabíem el que anàvem...
Els empresaris van tirar les mans al cap de principi.
Clar, però no tots. Jo vaig parlar en el president de la patronal, en Salvador Navarro, de la CEB, i vaig dir: mira, Salvador, anem a plantejar això. Va dir: ara, torna-m'ho a explicar. No és obligatori? Dic: no, clar, no pot ser obligatori. No volem fer una llei. No tenim capacitat tampoc legislativa, però no volem fer una llei perquè això forma part del marc de la negociació col·lectiva dins de l'empresa. Això ja se pot. I ell me diu: és que això ja se pot fer, Enric. Dic: claro que se pot fer. Jo el que estic dient és que si algú està dubtant si ho vol fer, jo l'incentive econòmicament per a que ho faci, perquè crec que el bé és superior a lo que passarà en aquesta empresa. Donarà un exemple que podrem demostrar una teoria que és molt sòlida. I va dir: vale, no és obligatori i ajudeu econòmicament, adelante. La patronal. Els sindicats els hi va costar un poc més perquè estaven en l'altre rotllo del repart de repartir els llocs de treball que hi han, com si els llocs de treball foren un tortell que no pot créixer. No. Tenim 80 llocs de treball, doncs hem de repartir-ho i així no treballaran 86 persones. No, això és el segle d'anem, xicos, espavil. No vam tindre transport. És veritat que algunes empreses i alguns sectors és més fàcil d'implementar que en uns altres, això no hi ha cap dubte. Per això no volíem tampoc legislar de forma obligatòria, sinó que demanàvem tres cosetes molt simples: un acord entre l'empresa i els seus treballadors, demanava un pla d'igualtat de gènere dins de l'empresa, que això va fer que el primer any s'hi pogueren presentar poques empreses, perquè majoritàriament se presentaven les més menudes, que per llei no tenien obligació de tindre aquest pla, però nosaltres, com això va també de conciliació, enteníem que el tenien que tindre. Ara tenim 41 sol·licituds en guany. I la tercera cosa era un projecte de millora de la teua productivitat, perquè això va de que l'empresa millori la seva productivitat i guanyi diners treballant menys hores, no? I en això també els ajudem a través de l'IBACE per fer el plan.
41 empreses majoritàriament són empreses de serveis, és dir, hi ha un tipus de sector que ha entrat més,
sí.
En les 41 empreses, perquè així en la ràdio vam tractar, i hi ha un tipus que s'ha adequat més o quizà que és, diguem, està més al capdavant, no? del sector treball.
És veritat que hi ha alguns sectors on és més fàcil d'implementar aquesta mesura, això és evident, pues, el sector de les tecnològiques, per exemple, que per cert, això, i això Mari Parra, que és d'este poble, ho coneix molt bé, ens ha servit per a que algunes tecnològiques s'instal·len al País Valencià perquè se podien acollir aquest tipus d'ajudes, i les tecnològiques que normalment no discutissin per salaris, perquè els salaris ja són molt alts, la millora que li pots oferir als teus treballadors té que veure en condicions, no hi ha salari, per tant, això ens ha ajudat també. Clar, les tecnològiques, les oficines, això pareix que és més fàcil d'implementar que en un restaurant. Però és veritat també que qui lidera este moviment en Espanya des de fa molts anys són dos empresaris de Madrid que tenen restaurants en 250 coberts, vull dir, no és un restaurant menudet, té diversos restaurants, algun d'ells és una espècie de menjador social, per dir-ho així, concertat en l'Ajuntament, i ho van posar en marxa fa 3 anys sense ajudes públiques, i els hi va com una moto, els hi va de meravella.
I algo que també pues bueno, estem així un poc fotos en aquest sentit, és que no tenim cambrers, però jo vull que conteste, que això també me fa molta gràcia. Per què no tenim cambrers?
Pay them more, que va dir el president americà. Pague lo que toque. Vull dir, això és el mercat. A veure si ens entenem d'una vegada també, que
o
ja està bé.
O al final, que el consumidor diga, quant em costa prendre'm un cafè? I si té que costar 4 euros, i tu saps que per fer un cafè a una terrassa, perquè el consumidor també ha de ser conscient.
Anem a veure. D'entrada, el que tinc que dir és que ofertes, no és obligatori que passin per la vora, però ofertes de treball de cambrers en aquesta província n'hi ha entre 3 i ninguna. Per tant, a mi no me poden demanar responsabilitats de no trobar-los, perquè jo tinc persones, alguns centenars de persones inscrites que volen ser cambrers en la vora, els que jo no envie ahir, perquè jo no sé què els estan buscant, perquè si tu poses un post-it en la porta del bar, és tan lícit com qualsevol altra cosa. Si vols buscar els treballadors així, me pareix fantàstic, o el boca a orella, me pareix fantàstic, no tinc res a dir, o a través d'empreses privades, no tinc res a dir, però després a mi no me faci responsable, perquè jo no ho sé que tu els estàs buscant. I per què no ho sé? Perquè quan tu portes una oferta al servei públic, jo veig les condicions. I a lo millor...
A mi venia al cap allò de l'ojo de Mordor, que de Coldiway... Que vaig a...
Claro, a lo millor te tinc que dir, però el problema és més complex en Vila-real, jo no sé si hi ha dificultats o no dificultats per a trobar.
Parlem de la zona turística, anem a parlar de la zona turística i...
Pues la zona turística depèn de lo que tu vulguis fer, perquè si tu eres un empresari que tens un restaurant en Peníscola, no sé quantos, no sé què, i ara tens els contractes de fixos discontinus, etc, etc, doncs podràs tindre més o menys dificultats per a trobar-los i tal. La pregunta és, quan val un pis de llogar en Peníscola? Amigo, perquè si tu vas a pagar-li 1.200 euros, que és 150 euros més que el salari mínim interprofessional, perquè diu, no, jo pague 1.200 euros, que està bé, no, mire, és el salari mínim interprofessional, tampoc mos tornem locos. Si jo te pague 1.200 euros a un tio del poble que viu en el poble, doncs és un salari de mercat. Però si per a treballar de cambrer en Peníscola, jo resulta que no sóc de Peníscola, sinó de Castelló, i tinc que anar i vindre tots els dies a fer 100 quilòmetres, això val uns diners. I si tinc que llogar un pis en Peníscola per a quedar-me a dormir allí en Peníscola, quan val un pis? En 1.200 ho puc? Pues no, pues no. És el mercat, amigo. Què vols que te diga? En l'exalcalde de Morella ho parlàvem. En Morella no troben cambrers i no sé què. I dius, Morella és turística tot l'any, afortunadament. Han desestacionalitzat, en turisme d'estiu, té turisme d'hivern, està xulo i tal. No hi ha pisos. No hi ha pisos. No pots viure en Morella. Per tant, si tots els xavals de Morella ja estan treballant de cambrers, els altres tenen que vindre de fora. Si venen de fora, és més car. Ja no val 1.200, ne val 1.500 o ne val 2.000. I si resulta que el teu negoci no pot suportar el preu dels salaris, tu no tenies un negoci. Tu estaves fent piràmides, poca vergonya. Si tu te montes un negoci que és un restaurant d'estiu per 3 mesets i la resta de l'any pots estar rascant el melic, perquè com a empresari en això no has tingut suficient, hauràs de comprendre que els teus treballadors no. que necessitaran treballar com a mínim 11 mesos a l'any per a poder viure.
I si parlem amb l'empresari i ens diu sí, sí, però el meu empleat cobra 1.200 euros, però a mi me costa 2.500 euros el meu empleat.
Això no és veritat. Li costa més de 1.200 euros, claro, però això ha sigut així a tota la vida. Però anem a veure. Això de què va? De que els teus empleats no tinguin seguretat social? Puja ahí davant i dime-ho a la cara. Dilo. Pues clar que val això. El teu empleat val 2.200 euros, claro, i a ell només li arriben 1.200. Vols que ho girem al revés? El trin d'un treballador val 2.200 euros i a ell només li arriben 1.200. Quin és el problema? O no té que tindre seguretat social, o no té que tindre una pensió després i ser treballador. Claro, és que...
Se li ha desconnectat el cable... Val. Pot llevar... Sí, però quan parlem d'este tipus de coses, per això jo sempre vaig al final. Entonces, el consumidor, que a més és el cambrer i l'empresari, també és consumidor. Paguem el que toca.
Clar, vull dir... És que
entonces tindrem tots...
Jo no ho sé, potser és veritat que s'ha de replantejar la política de preus del cafè, etcètera, etcètera, però el que és segur és que el problema no és tant que el salari sigui digne o no sigui digne, sinó altres condicions que estan al voltant que jo no puc resoldre. Torna al cas de Morella perquè és paradigmàtic. Morella té escola d'hostaleria,
sí,
i té una escola d'hostaleria pública de la Secretaria Autonòmica d'Hostaleria que porta el meu company Colomer, i els alumnes allí estan interns, dormen allí i tenen obligació dins dels cursos de formació professional que fan allí de fer pràctiques també. I dius, fantàstic, les pràctiques les fan el cap de setmana en el poble, en els restaurants del poble, ho tenim resolt. No, perquè el cap de setmana tanquen el dijous per la nit, és l'últim dia que poden dormir, divendres, dissabte i diumenge no els deixen dormir en Morella. Tanquen i els envien a casa per no pagar un segurat en la porta. Xico, pues aneu a fer la mà. És que així és impossible. És que així és impossible. Per no pagar la seguretat que permeta que els alumnes que estan vivint de dilluns a dijous en Morella puguen quedar-se a dormir divendres, dissabte i diumenge en Morella i per tant treballar en Morella i resoldre el problema de l'atur en l'hostaleria de Morella, és només perquè tu vols tancar el CV el divendres, dissabte i diumenge. I aquest xic que està intern allí perquè a lo millor és de Benicarlo. I què té que fer dissabte i diumenge per a fer les pràctiques? Pujar des de Benicarlo cada dia perquè no hi ha posto per dormir en Morella? Jugar-se la vida en la carretera? Però més enllà d'això, quant li costa a este xic pujar i baixar tots els dies? És que, claro, és que de què estem parlant? Estem parlant d'una cosa bastant més complexa. És molt cínic i que me perdonen dir no trobe cambrers i mira que pague 1.200 euros. Quant val dormir al teu poble? Hi ha puestos per dormir al teu poble? Doncs pues no val 1.200 euros. És que la frase de és el mercado amigos no l'ha inventat jo, l'heu inventat vosaltres. Doncs pues és el mercado amigo. Pues ara, si per 1.200 no trobes a ningú, paguen 3.200. Ah, és que entonces el negoci no me funciona. Ah, replantegem-se si el teu negoci funciona o no funciona. I val per a tot, lo dels 4 dies que diem. Quants diners hem invertit des de lo públic? I dic així, en Vila-real, en el sector de la ceràmica ara, en els ERTEs i els ERO's i tot el drama este sobrevingut contra un sector que ha fet les coses bé des de fa moltíssims anys, que ha anat per davant del vent en la reducció de les emissions i que per això, com ho va fer abans de que fos obligatori, ara no li ho computen i ho passa fatal per culpa d'algo que no té cap capacitat de resoldre. I si en lloc de gastar-nos els diners en els ERTEs i enviar la meitat dels ERTOs i enviar la meitat de la gent a casa 3 dies a la setmana i no sé quantos, haguerem aprofitat les ajudes per a treballar 4 dies. En comptes de pagar-te per no treballar, te pague per treballar, li costa el mateix a l'Estat o a la Generalitat en este cas, i era un moment fantàstic per a implementar temporalment, mentre duri l'ERTO, la reducció de la jornada, en comptes de tindre uns quants treballadors que no treballen, tindre'ls a tots treballant, produint i tal, la fàbrica segueix produint, però només els treballadors només fan 4 dies a la setmana, que n'hem pogut treballar tots també, i dius, és que és car per a l'administració, els ERTOs també. Els ERTOs també són cars, i en canvi per a l'empresa és una putada, perdoneu-me, perquè no pot produir si tanca. I de l'altra manera que n'he pogut seguir fent o no. Però...
Vostè sap que hi ha empreses que practiquen això i que no és públic, però sí practiquen el concentrar este horari, traure la mateixa o més rentabilitat, però no ho han fet públic.
I si és un, claro, i si és un dels grans debats, que és la riquesa i la pobresa del temps, que se diu ara, no? Estos que inventen noms a les coses i tal, són molt pobres en temps. En sèrio, en Vila-real o en Castelló, necessitem que els comerços tanquen 2 hores i mitja o 3 hores al migdia, tanquen a la 1 i no obrin a estar... En sèrio? Per anar a dinar? Vull dir, Jo, que he viscut en ciutats menudes i en ciutats grans, ni en la una ni en l'altra. En la ciutat menuda en una hora tens de sobra per anar i vindre. I en la ciutat gran està tan lluny que no tens temps, però tant en una hora tens... Vull dir, en sèrio les tendes han de tancar a les 8 de la vesprada i la pel·lícula de la tele ha de començar a les 10 de la nit? Sabem, a la millor és que no ho sabem, sabem que mos alcem a la mateixa hora que els centres europeus i mos agitem dues hores més tard i així és el país que menys se dorm del món. A mi m'és igual perquè dorm 5 hores i soc un desgraciat i no puc dormir-ne més, doncs ja està bé. Però sabem que això genera accidents de treball. I que no pot ser que no siguem capaços de concentrar les hores i acabar a les 5 de la vesprada. Que no
bueno, jo crec que cada volta som més conscients, eh? Encara que no vulguin reconèixer-ho.
Afortunadament,
cada volta som més conscients.
L'avantprojecte de llei del Ministeri de Treball i Economia Social va iniciar línia i jo crec que és un dels grans reptes en el món del treball per als propers anys.
Vaja, que considera vostè que és imparable i que anirem cap ahí... Anem malgrat que vostè serà passant tots a l'oposició.
Sí, segurament desapareixerà, vull pensar que desapareixerà la incentivació pública per part de la Generalitat. No crec que el Partit Popular o Vox estiguen per la labor perquè tenen una altra lectura del món, però el món seguirà evolucionant malgrat ells i seguiran passant coses com va passar en França, com acaba de passar en el Regne Unit i com cada vegada més països del món estan posant en marxa este tipus de jornades i s'avança cap ahir i és... L'èxit és irrefutable i la direcció és la correcta i anem evolucionant cap a aquest lloc. No té sentit que 100 anys després, quan la mecanització i la modernització i la tecnificació industrial ha fet que siguem molt més productius, seguim treballant les mateixes hores que fa 100 anys. No té sentit.
Pues Enric, nom de Déu, gràcies per haver-nos atès i bueno, fins a quan vostè vulga.
Un plaer, moltes gràcies.
Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it.
Fundació Caixa Rural Vila-real organiza un curso de emprendimiento digital y Lean Startup del 11 al 29 de septiembre en la sala de formación de Efecte Vila-real. Apúntate ya en efectevr.com o llamando al 964 18 75 77. Curso financiado íntegramente por la excelentísima Diputación de Castellón.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Ganes de viajar? Aeroport de Castelló.
Ampliem la nostra oferta de destinacions amb vols directes a Londres, Roma, Brussel·les, Dublín, Porto, Düsseldorf, Budapest, Bucarest, Katowice, Madrid i Sevilla. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Fiestas en San Joan de Moró. Con toros, tardeo, orquestas, disco móvil con DJs, atracciones infantiles. Un programa repleto de actividades para garantizar la diversión de todos. Fiestas de San Joan de Moró en honor a San Juan Bautista. Vívelas hasta el domingo 2 de julio. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Joan de Moró.
Ganes de viatjar? Ruta Castelló-Madrid. El món al teu abast. Vola des de Castelló via Madrid a 86 destinacions nacionals i internacionals com Nova York, París, Hong Kong, Galícia o les Illes Canàries. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
En Chicaes oferim una atenció integral per a la millora de l'autonomia, realitzant teràpies com psicologia, logopèdia, teràpia ocupacional i fisioteràpia. Chicaes, un projecte dirigit a xiquets amb necessitats educatives especials, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Informa't al 964 33 64 83.
Si tú me quieres de verdad como ayer, aunque parezca tonto, voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez.
Mireu, anem a parlar de les inspeccions de treball en la Comunitat Valenciana, en este cas en el sector agrari. I anem a parlar en el secretari general de la Unió, Carles Peris. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Vostès han enviat una nota de premsa i diuen, bueno, i a més ho posen destacat, perquè ho veig que em ven bé, que només han fet un 5% d'infraccions.
Sí, al final nosaltres de les dades el que volem és extrapolar és aquesta visió en positiu, no?, de lo que són les inspeccions de treball que se realitzen en la Comunitat Valenciana. Uh-huh. En el sector agrari només ha hagut un 5% d'infraccions. Per tant, aquestes dades el que venen a reflectir és que el sector agrari s'ha comportat millor que la resta i que és un sector que fa bé les coses i que és responsable, no? I per tant això n'hi ha que destacar-ho perquè moltes vegades, i ho sabeu bé, tenim una imatge, no?, de vegades en un foco posat sobre el sector agrari que fa certs incompliments, i jo crec que les dades, una vegada s'han pogut comprovar, reflecteixen que no és aixina. I hem tingut un increment d'inspeccions en el sector agrari, a pesar de tindre aquest increment en el sector agrari, perquè se va a ficar un especial foc en un moment determinat sobre el sector, pues al final les dades pues mos diuen això, que estem fent-ho molt bé, i per tant hi ha que destacar-ho quan el sector fa bé les coses, encara que tinguem marge de millora, perquè no n'hi ha que parar-se ahir, n'hi ha que acabar de polir les xifres i de fer-ho millor, pues n'hi ha que destacar-ho.
Uh-huh. Mire, vostès també ens diuen que suporten un fort desplegament. Quan van a fer-los una inspecció, ho fan al dedillo, i a més en ganes, no van i peguen una ulleta i avant, no?
Sí, al final és el que moltes vegades te transmitixen diferents sectors agraris, que moltes vegades veuen desproporcionat, no?, el desplegament que se fa a l'hora de fer una inspecció de treball. Entonces, clar, també mos agrada, no?, destacar un poquet ixa línia i aquestes dades precisament per això, perquè les dades al final venen a demostrar que ho fas bé, i moltes vegades pues, el professional no acaba d'entendre, no?, com, per què aquests desplegaments, o per què moltes vegades ser un dels sectors que, per exemple, s'ha empleat la inspecció, quan jo crec que aquestes dades ells les sabrien d'avantmà, no?, de que el sector agrari pues no fa tan malament les coses conforme se pensen alguns. I entonces, és un poc, no?, la queixa que fem nosaltres, un poquet referim-nos, no?, a aquesta especial fixació i a aquests controls. A vegades entenem nosaltres que desmesurats per part de l'administració, i estem, la veritat és que estem contents, no?, de que al final les dades pues mos donen la raó.
Sí, el que passa és que jo crec que el foc el posen damunt del sector agrari perquè té una major quantitat de treballadors estrangers.
Sí, a veure, el sector agrari, independentment de si contrates molta gent de temporalitat, perquè nosaltres tenim increments molt alts de mà d'obra temporals quan tenim alguna campanya de recol·lecció, entonces sí que tens o tires mà de molta gent estrangera, immigració, que és la que està sostenint en molts casos el poder realitzar diferents tasques en els sectors agraris, però no acaba d'entendre el per què una mà d'obra que no siga local, que sigui en estranger, i això poguera tindre un major foco d'inspecció per part de l'administració si al final les dades s'han comprovat que són positives. El sector, independentment de si eres de proximitat o si eres estranger, no ho fa bé o mal dependint d'on és aquesta persona. Per tant, és el que n'hi ha que recalcar en aquestes ocasions, que perquè nosaltres tinguem aquesta necessitat d'aquesta mà d'obra no vol dir que nosaltres o que el sector vagi a fer-ho mal, perquè aquesta gent pues, moltes vegades socialment no està, està més indefensa, no?, que la gent, diguem, de proximitat. Per tant, encara és doblement positiu comprovar que les dades pues són positives per al sector.
Sin embargo, cal dir que la gent, en este cas d'origen estranger, té una quantitat de tràmits a fer que a voltes se pot pensar o poden acusar de que, bé, com ha sigut tan dificultós, no s'ha donat d'alta aquestes persones. I ahí és on al millor aquestes inspeccions de treball volen tindre les coses clares.
Sí, a veure, les inspeccions de treball, al final, no n'hi ha que entendre-les tampoc com una agressió, no? Al final, ells fan la seva feina i, per lo tant, és molt positiu, no?, que aquesta feina que fan ells, al final, vegin que el sector és responsable. Al final, és un sector que té una idiosincràsia diferent a altres sectors, perquè no podem tindre aquesta contractació, a lo millor, fija, com ens agradaria tindre. Per què? Perquè la idiosincràsia del sector és tindre feines o tasques agrícoles en moments determinats que necessites molta mà d'obra i d'avui per a demà no necessites mà d'obra. Entonces, clar, allí tens un punt d'inflexió que és difícil de gestionar, i per això encara has de més de posar en valor de veure que el sector realment ho fa en responsabilitat i ho fa molt bé, i sobretot les dades en la Comunitat Valenciana encara són molt més positives que no en altres comunitats autònomes. O sigui que realment nosaltres hem decidit fer donar valor a aquestes dades, perquè entenem que és algo que reforça, no?, tot aquest esforç que fan els nostres professionals i tot el sector en general, no?, perquè no tots són professionals agraris, així precisament tenim aquest nexe d'unió, no?, del cooperativisme o comerços grans i potents, que al final són els que realment utilitzen i requereixen aquesta mà d'obra. Vol dir que el sector ho té clar, no?, que té que fer les coses bé i que estem intentant cada vegada ser més competitius, no?, un poquet en aquestes línies.
Mire, este estudi està entre el 2015 i el 2022, que és l'estudi que ens han enviat vostès, i diuen que hi ha una mitjana de 3.467 euros d'infracció per any. Clar, l'altra una mitja no sabem si ha anat de més a menys, o no sé si vostè ho podria dir, això.
Bé, en veritat són dades molt, molt tècniques. Imagina jo, aquestes mitjanes ixen de les infraccions majors i menors, qual vol dir que jo me pareix que és una quantitat que no és excessivament elevada, vol dir que no seran infraccions tampoc greus dins de totes les infraccions que s'han pogut cometre, que sempre n'hi ha infraccions i és difícil que tots ho facin bé, sempre n'hi ha alguna mala praxis i, per tant, per això té que haver precisament control per part de l'administració, i acabaran eixint aquests números i aquestes mitjanes de totes les infraccions, no?, que patim, i per tant també vol dir que possiblement siguin infraccions de caràcter menor, el que en aquests moments representa aquest 5% dins de les inspeccions de les infraccions dins de la inspecció de treball que se fan en la Comunitat Valenciana. Per tant, també és algo que redunda, no?, un poquet en el positivisme, no?, un poquet de totes aquestes dades que hem pogut extraure.
Sí, jo em referia des del 2015 perquè jo no sé si vostè ho ha observat, però sí el sector agrari i ramader s'ha professionalitzat molt. Estes són des del 2015 al 2022 i hi ha hagut un canvi importantíssim en aquests sectors.
Sí, en el sector agrari cada vegada s'ha professionalitzat més. Cada vegada estem, sempre ho hem dit, estem fent agricultures cada vegada en estàndards de més qualitat, no?, i estàndards molt elevats a nivell mundial. Després tenim que ser conscients també que la política agrària comuna, una de les parts on s'implementen els recursos econòmics que ens destina la PAC ara, és la condicionalitat també, diguem, social. La condicionalitat social vol dir que tu has de fer molt bé les coses per a recibir uns diners. No pots ser un fraudulent i recibir uns diners. Per tant, aquesta condicionalitat social i que cada vegada més gent en el sector agrari ja ha vingut fent-se aquests anys, i nosaltres hem anat adaptant-nos a un sector que tenim capacitat d'adaptar-nos a anar millorant contínuament, i el sector agrari ni molt menys està parant, no?, i està disposat a anar adaptant-se a qualsevol repte que ens vinga per davant. Una altra cosa és que certs reptes no se puguen acollir o adaptar-nos, perquè al final la rentabilitat en moltes explotacions és baixa, i és el que nosaltres sempre diem: si al final tu tens una rentabilitat baixa en una explotació, dones fins a un cert punt. A partir d'ahí ja no te poden exigir més perquè no eres capaç de poder donar més passos endavant, perquè la rentabilitat és baixeta. Si tinguin una millor rentabilitat encara progressaríem molt més de lo que progressem en el sector agrari i ramader.
Pues Carles Peris, secretari general de la Unió Ramadera, gràcies per haver-nos atès.
Gracias a vosotros, como siempre.
Pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento
envejecer de forma saludable. En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Vecino, te regalamos tantos gigas como planes tienes este verano. Vente a Populus y llévate 120 gigas gratis durante 4 meses y la mejor conexión.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, internet más personas.
¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de junio con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Arriben les jornades deportes obertes al Esportiu Bàsquet Villarreal. No importa el nivell inicial, per als jugadors nascuts abans de 2017. Per a poder assistir, deus fer la teva inscripció en la web del club, www.ebvillarreal.com, i esteu atents a les nostres xarxes socials, perquè en breu començarem amb les inscripcions i reserves de plaça per a la propera temporada. Recorda, si vols provar en el bàsquet, fer nous amics i gaudir fent esport, no ho dubtes. Vine a l'Esportiu Bàsquet Villarreal.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles. En la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Miren, i la Junta Electoral pren la decisió de retirar les tanques publicitàries contra el president del govern, Pedro Sánchez, que han aparegut en Castelló. Apareixien frases com que te vote chapote. La cap de llista al Congrés, Susana Ros, la tenim al fil telefònic. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què els ha aparegut la decisió de... Bueno, supose que no que els ha aparegut, sinó vostès ho hauran portat a la Junta Electoral i que hagi decidit i ser retirada.
Pues valorar molt positivament la resolució de la Junta Electoral, que a més ha sigut per unanimitat d'ordenar la retirada d'aquestes tasques publicitàries que ataquen directament al govern d'Espanya, al president i al Partit Socialista, no? Una prova més, no?, de que la hipocresia, els bulos i l'engany que està fent pues l'adversari polític en esta campanya, no? És una campanya de maldat, de mentides i de manipulacions, no? I molt satisfets de que la Junta Electoral, per unanimitat, ordene immediatament la retirada, però a més quedem a la espera de conèixer el nom i cognoms dels autors per a que se puguen depurar les responsabilitats oportunes.
Quan vostès la veuen, imagine que el primer que la veu es comença a advertir a les persones, quina sensació van tindre, és dir, veure això en una tanca?
Bueno, jo me remetís inclús a les declaracions que víctimes del terrorisme no, han fet en contra, no, d'aquestes expressions que s'estan utilitzant, no? M'estic recordant de la germana de Gregorio Ordóñez, no, i de les famílies de Mújica, no, dient-nos, per favor, que paren, no? I, a més, que és un atac a les víctimes del terrorisme i una falta de respecte. I una cosa que quede clara, no? ETA no existís. I l'adversari polític sempre del Partit Socialista, quan no té arguments, ni té programes, ni idees pa este país, ni pa la província, pues sempre recurrís a l'argument d'ETA. ETA no existe. Fa 12 anys que ja no existís, que va deixar les armes i que va deixar de matar. I sí, és un èxit de la democràcia que no existís que ETA, però a més, ETA va deixar d'existir baix un govern del Partit Socialista, quan era el president Zapatero, govern d'Espanya. És un insult, aquesta expressió, a les víctimes del terrorisme. I, a més, una campanya de maldat, de mentides i de manipulacions. Per tant, reclame el que vam dir el Partit Socialista al iniciar, al presentar les candidatures, no? Van dir que volien una campanya neta i democràtica, una campanya on volem argumentar des de les idees i des dels projectes, des dels programes, i no des de les mentides i els bulos com està acostumbrat a fer el PP i la ultradreta. Però, a més, vull afegir també, no, de que no a soles han patit aquestes, aquestes valles publicitàries, sinó que també estem pendents de que se resolgui la denúncia que van formular ja en campanya electoral de les municipals i provincials d'unes pegatines, no?, i d'unes pintades que se feien també en contra del Partit Socialista. Per tant, satisfets per la resolució de la Junta Electoral per unanimitat i, des de luego, que en els propers dies pues, esperant també a saber qui és el responsable i depurar responsabilitats.
En este cas, ixe, el que vostè ha parlat es troba actualment judicialitzat.
Sí, sí, estan judicialitzats també el tema que van denunciar ja en la campanya de les eleccions municipals i esperem tindre pronte notícies.
També apuntava especialment vostè que estarà ben vigilant de que la resolució de la llevada de les tanques tinga el termini de 24 hores que ha decretat la justícia.
Efectivament, com no sé, pot ser d'una altra manera, perquè el Partit Socialista denunciarà els responsables e instarà a que la investigació se, també vagi en la línia de que no tingui relació, o que sí que té relació, però que s'aclarís que ja, no, en el que van patir en les eleccions municipals i autonòmiques. Estarem vigilants perquè així és com hem d'estar i, per supost, en depurar responsabilitats i denunciar els responsables.
Pues Susana Ros, la cap de llista al Congrés, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies perquè també perquè és demanar una campanya democràtica i neta, que és el que se mereixen els ciutadans i la gent de Castelló. Una campanya en la que puguem parlar de projectes per a les persones, d'idees per a la província de Castelló, i és el que sempre diem els socialistes, argumentar con propuestas y con hechos y con realidades, y no en bulos y mentiras com està fent la dreta d'este país.
Moltes gràcies.
One man to overthrow in the name of love. One more in the name of love. In the name of love. One more in the name of love. One man caught on a barbed wire fence. One man he resists. One man washed on an empty beach. One man betrayed with a kiss.
¿Te encanta la comida saludable y llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo. Sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Pare Molina 5 o pídenos a domicilio.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-529048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Todavía no vas en moto? Nueva Yamaha X-Max 125, la forma más fácil, económica y sostenible para moverte cada día. Si tienes el carnet de coche más de 3 años, puedes conducir el mejor modelo urbano Yamaha de alta gama. Ven a descubrir toda la gama Yamaha de motos y scooters a C2P Bike, a tan solo 10 minutos de Villarreal. C2P Bike, en la calle Panderola 1, junto a la avenida Valencia.
I el Partit Popular de la Comunitat Valenciana mos parla dels comptes generals de la Generalitat del 2022. Escoltem el diputat Rubén Ibáñez.
La cuenta general de 2022 certifica la nefasta gestión de Ximo Puig y de su gobierno al frente de la Generalitat Valenciana. Se puede resumir en 3 palabras, que son más impuestos, más déficit y más deuda. Y con todo ello, el empobrecimiento de todos los valencianos. Por lo tanto, la vida de todos los valencianos ha sido, durante la etapa de Ximo Puig, muchísimo más cara y, por lo tanto, con una menor calidad de servicios, porque es solo el 45% de todo lo que se destinó la Generalitat Valenciana durante estos 8 años ha ido destinado a servicios públicos.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en León Auto Castellón y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. Del 26 de juny al 28 de juliol gaudeix de l'escola d'estiu del Club Patí Villarreal. Preus des de 30 euros per setmana. Patinatge, activitats en anglès, jocs, tallers, manualitats, piscina i molt més. Horari de 9 a 1 i mitja del migdia, amb opció de matinal de 8 a 9 i servei de menjador fins les 3. Més informació i inscripcions a www.clubpativillarreal.com o també pots contactar a nosaltres a les xarxes socials Instagram i Facebook.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas.
En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos dos nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
Al final del programa avui hem estat dos horetes en tots vostès, com estarem demà, com no, perquè demà ja serà divendres i ja només ens falta una espenteta més.
Fuera de la sociedad, robo el...